Són 2:15 i un minut del matí d'aquest 7 de març del 2006. A la sortida de la reunió de la ponència de dimecres passat, Artur Mas va afirmar que el finançament que en aquests moments incorpora el projecte d'Estatut, que recull en essència els acords entre ell, Mas, i el president Zapatero, és millor que el que en el seu moment van pactar els tres partits del tripartit. Quan l'endemà dijous varen preguntar a Joan Puigcercós sobre aquesta afirmació, va dir que Mas mentia. Quan Mas va trucar per demanar rèplica, varen pensar que els oients mereixien alguna cosa més que les dues versions, una darrere l'altra, que mereixien un debat cara a cara entre Mas i Puigcercós per aclarir aquesta qüestió. Però, sent aquesta imputació de mentida l'origen del debat, entenem, i així ho entenen tots dos també, aquesta no és una ocasió només per discutir quina proposta era millor, sinó sobretot per intentar aclarir per què des de Ciu la proposta és prou bona per dir-s'hi l'Estatut i per què des d'Esquerra es considera insuficient. Començarem ara, acabarem cap a les 10, si calgués arbitraríem una pròrroga, com és un cara a cara. Només dos intervinents, hem fugit de la rigidesa del temps, això no és un debat electoral, no hi ha temps fixat per les intervencions, per tant els demano senzillament que siguin responsables i s'ho autoadministrin, mirin de no sobrepassar un sostre màxim, diguéssim, de 2 minuts, intentin no interrompre's, facin, però, les preguntes a l'altre que desitgin. L'origen del debat és el finançament, però tampoc no serem rígids en la temàtica, qualsevol altra qüestió de l'Estatut pot aparèixer en el debat. I finalment, el més important, els prego que pensin en els oients. Els prego que pensin en els oients, que són també els ciutadans que d'aquí uns mesos seran cridats a les urnes a votar el referèndum. Sabem que en política el retret a l'adversari és inevitable, però crec que els oients premiaran la claretat i no tant la desqualificació simple de l'adversari. De manera que comencem donant la benvinguda als nostres estudis, al president de Convergència i Unió, Artur Mas. Bon dia, senyor Mas.
Bon dia i bona hora.
I bon dia també, Joan Puigcercós, secretari general d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Bon dia.
Senyor Puigcercós, per què diu que és mentida que els acords Mas-Zapatero siguin substancialment millors que els que va pactar el tripartit?
Doncs per una raó clara i fonamental, per la qual Esquerra Republicana de Catalunya no només va fer l'acord del Tinell, no només va fer un esforç important de, i perdoni l'expressió, arrossegar el Partit Socialista a un nou estatut i a un nou model de finançament, perquè, en definitiva, l'acord Mas-Zapatero no implica un canvi de model. El que havia proposat el tripartit, i recordaré exactament que van ser els acords que van subscriure el conseller Castells i el conseller Huguet per part d'Esquerra Republicana, era un canvi de model. I el canvi de model tenia un element molt evident. Era la Generalitat qui recaptava tots els impostos, els gestionava i tenia la responsabilitat, recaptava tots els impostos i després, a partir d'aquesta recaptació, era qui aportava els recursos a Madrid. És a dir, en dos conceptes, que era el concepte de solidaritat i el concepte, en definitiva, dels serveis prestats per l'Estat i de les competències que té l'Estat, com per exemple exteriors o fins i tot, malauradament, defensa. No? Aquest era el model. És a dir, nosaltres recaptàvem i era la Generalitat qui tenia capacitat de negociació. Al final, l'acord subscrit pel senyor Mas i el senyor Zapatero és un acord que continuem igual. Ampliem la cistella d'impostos, però qui té l'última paraula, qui decideix què ha de rebre Catalunya, és el govern de l'Estat. No tenim cap capacitat de negociació. Se'ns podrà dir que aquest era un model possiblement molt ambiciós, ho era, perquè nosaltres creiem que el dèficit fiscal que té Catalunya, que la situació que té Catalunya, requeria de mesures clares i que hi hagués capacitat de negociació. La Generalitat no pot estar a l'albur de les conjuntures electorals que hi haguin a Madrid.
Senyor Mas?
Miri, com que vostè, senyor Puigcercós, ha citat en el conseller Castells com un dels autors d'aquesta proposta que, segons vostè, era tan fantàstica, miri, li explicaré sobre un paper del conseller Castells. Ja no és el senyor Mas que li replica, ja no és el senyor Artur Mas en nom de Convergència i Unió que vol fer partidisme o no, sinó que el Departament d'Economia i Finances, el mes de febrer de l'any 2006... Després. És a dir, fa molt poques setmanes, ara mateix, el mes passat, un document que acaba de sortir de la cuina, està calent, no? Diu, i l'he llegit textualment, perquè no hi hagi... Diu, pàgina 3, per ser més exactes, un bon model de característiques similars al text del Parlament. Sap a quin model es refereix aquest, quan això ho diu el seu conseller Castells? No. En el que es va pactar el mes de gener de l'any 2006. Caram, què passa aquí? És a dir, vostè ara ens diu que l'acord entre el conseller Castells i el conseller Huguet era una cosa magnífica i que no té res a veure amb el que s'ha pactat ara a la Moncloa, i resulta que el propi conseller Castells, titular del Departament d'Economia i Finances i membre del tripartit com vostès, resulta que el mes de febrer de l'any 2006, una vegada fets aquests acords a la Moncloa, diu que aquest és un bon model de característiques similars al text que va sortir del Parlament. Si vol, li llegeixo una sèrie de paràgrafs que seran molt il·lustrats.
Llegeixi que calgui.
Breument, sisplau.
Sí, m'hi llegiré uns quants, El model que defineix el text del nou Estatut és un bon model. En què quedem?
Jo nego la major, senyor Mas.
Escolti, com vol dir que vostè nega la major?
Nego la major.
Deia, però si vostè deia, senyor Puigcercós, que el senyor Castells era un dels coautors de la seva proposta.
De la proposta del tripartit. Però, senyor Mas, però quan jo nego la major d'aquesta.
Home, però quan el conseller d'Economia, el qual vostè mateix feia coautor de tot plegat, escriu, no fa declaracions, no, escriu amb documents oficials que diuen Departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya, ara recentment, diu, i li llegeixo textualment, un bon model de característiques similars al text del primer, i comença dient això, el model que defineix el text del nou Estatut és un bon model. En els seus aspectes fonamentals, respon als continguts bàsics aprovats pel Parlament de Catalunya. Home, doncs déu-n'hi-do la contundència del conseller
doncs
d'Economia.
Doncs ara li replicaré la contundència del senyor Castells.
Sí, però llavors vostè té un problema si ha de replicar la contundència del senyor Castells, que és que aleshores resulta que el coautor de tota aquesta proposta resulta que ja s'ha anat en orris tot això.
Miri, el senyor Castells era partidari d'un altre model. Vostè sap perfectament que quan l'any 93 i l'any 96, el seu govern, el govern de Convergència i Unió, van ampliant successivament la cistella d'impostos, vostè sap perfectament que el senyor Castells era el coautor intel·lectual, en definitiva, d'aquest model de cistelles. El senyor Castells va haver d'acordar, per la pressió d'Esquerra Republicana de Catalunya, aquest canvi de model que va implicar el tripartit. I vostè, evidentment, no enganyarem a ningú. El senyor Castells forma part del PSC. El PSC ha subscrit l'acord que vostè va subscriure amb el senyor Zapatero. És lògic que el senyor Castells digui en aquests moments que li sembla un bon model i li pot semblar similar. Però jo li diré d'una altra manera. Miri, senyor Mas.
De tota manera, té un problema,
Sí, no. És que el problema
perquè
és que...
Perquè vol dir que vostès a dintre del govern no s'entenen en un tema essencial.
Home, perdoni,
que sí,
tant,
que és
i
això?
Tant que sí, perquè nosaltres
en defensarem... Que no, acaba de dir vostè que no.
No tingui cap dubte, senyor Mas. Nosaltres defensarem un model de finançament just per Catalunya i treballarem per reduir el dèficit fiscal. I li posaré un exemple. Article 198, article 199 i article 200 de la proposta del tripartit. On són ara? No n'hi ha ni un. Si la capacitat...
Què deien aquests articles?
Clar, els articles parlaven molt clar.
Un moment, sisplau, un moment.
Parlaven molt clar. La Generalitat té la capacitat normativa i la responsabilitat fiscal sobre tots i cadascun dels impostos estatals...
Per tant, capacitat normativa.
...a Catalunya. I responsabilitat fiscal. Aquests impostos tenen la consideració de tributs cedits totalment o parcialment. O l'article 200, la participació en els impostos cedits. Una part del rendiment dels impostos cedits a Catalunya s'atribueix a l'Estat pel finançament dels seus serveis i les seves competències, determinada segons el procediment que estableix l'article 205. Aquest efecte s'ha d'establir el percentatge de participació que correspongui a l'Estat en els diferents impostos cedits parcialment. Clar i ras. Vol dir que era la Generalitat qui recaptava els impostos, qui els gestionava, qui els inspeccionava i, en definitiva, era qui aportava aquest concepte que en diem doncs, de solidaritat o anivellament, que ara en diem així, i aportava també pels serveis prestats per l'Estat.
Em permet que li llegeixi el document del tripartit?
Deixi'm. Aquest és el que va aprovar el tripartit.
No,
i això és el que està articulat. No, perdoni, senyor Mas, no em canvi de tema. 198, 199, Agència Tributària de Catalunya, i article 200. El senyor Castells, i és molt lògic,
sisplau.
I acabi. El senyor Castells, i és molt lògic, ha de defensar la postura del PSC. I el PSC s'ha vist imbuït pel pacte seu. I és molt lògic que el senyor Castells digui això. Però el canvi de model és radical. I no ho diuen només Esquerra Republicana, ho diuen tots els experts. No hi ha canvi de model. Ho diuen fins i tot la gent que els ha assessorat a vostès. Ho diuen fins i tot a la Fundació Catalunya Oberta. Ho diu el senyor Sala Martín,
senyor
que és qui els assessorava a vostès.
Que...
Per tant, si vostè cita el senyor
Castells...
Em permet
que quatre coses ara del seu document del tripartit.
I acabo, senyor Mas.
Sí, perquè si no
tots
no parla
els experts que els han assessorat a vostès han deixat molt clar que no hi ha canvi de model.
Miri, els experts, senyor Puigcercós, en aquest moment no estan aquí. I som vostè i sóc jo. Hi ha un document del govern de Catalunya del qual vostès en formen part, perquè el tripartit el van decidir vostès. I aquest govern, no el PSC, no el PSC, li torno a explicar, Departament d'Economia i Finances, això no és el PSC. I això vostè ho hauria de saber, perquè s'ha de distingir entre un partit i la institució de la Generalitat. El Departament d'Economia i Finances de la Generalitat, que vol dir tot el govern en aquest moment, en el seu conjunt, diu que aquest model pactat és un bon model. Jo li admeto que no és el 100% del que volia el Parlament de Catalunya el 30 de setembre. Però també li recordaré que qui va estirar l'alça a l'acord del tripartit en el moment en què el Parlament va aprovar el seu projecte d'estatut va ser precisament Convergència i Unió. Perquè vostès, i molta gent ho recordarà, Esquerra Republicana, tres dies abans del ple del Parlament, del 30 de setembre, ja havien concedit el seu vot afirmatiu en el Partit Socialista abans de pactar el model de finançament a l'alça que va sortir del Parlament de Catalunya. I dit això, permeti'm que ara jo també li llegeixi algunes coses del seu document, d'aquest document tan fantàstic, no? Per exemple, quan vostè diu la capacitat normativa, que perquè la gent ens entengui vol dir la capacitat del Parlament de Catalunya de modificar impostos. Sap què deien aquí? Deien, la Generalitat té la competència normativa i la responsabilitat fiscal sobre tots i cada un dels impostos estatals suportats a Catalunya, etc, etc. Coma, i aquesta coma el senyor Puigcercós se l'ha oblidat en el debat, coma, sens perjudici de les competències que corresponen a les Corts Generals i a les institucions europees. Oida. És a dir, perdoni, no, sap què vol dir
Oida.
Això? Sap que, per un moment, sap què vol dir això? Paper mullat, senyor Puigcercós, paper mullat. Perquè diu, sens perjudici de tot això, doncs miri, els que tindran el perjudici, que sempre són els mateixos, que són les Corts Generals, després li decidiran unilateralment amb majories absolutes com apliquen aquesta gran clàusula que vostè deia aquí. No? I un altre exemple, aquesta gran participació que vostè diu en els impostos, la cistella d'impostos. A veure què tenim. Sap què deien aquí? Aquest efecte, el de determinar el càlcul, s'ha d'establir el percentatge de participació que correspongui a l'Estat en els diferents impostos cedits parcialment d'acord amb el procediment de l'article 10.2. I ara l'article 10.2 li llegiré també, perquè no té... Sap quin és l'article 10.2 de la seva proposta del tripartit? Aquell que fixava les funcions de la comissió mixta entre l'Estat i la Generalitat. Agafis la pàgina del seu document, del tripartit, i digui'm a on... No, i digui'm a on, d'aquest article 210, perdoni, d'aquest article 10.2, sí, d'aquest article, a on es diu que la comissió mixta, que vol dir aquella que parla de tu a tu entre l'Estat i la Generalitat, fixa el percentatge dels impostos. Vull dir, perdoni,
Acabi, sisplau,
jo el tinc aquí davant. Hi han quatre punts. Valorar quinquennalment amb una antelació mínima de 3 mesos respecte a l'actualització dels sistemes de serveis i competències, res de percentatges. Aplicar els mecanismes d'actualització, res de percentatges. Acordar els mecanismes de finançament de les despeses impròpies, res de percentatges. I últim punt, acordar la valoració dels traspassos de serveis de l'Estat a la Generalitat, res de percentatges. I l'última cosa. El propi Departament d'Economia, quan parla d'aquest punt de la cistella d'impostos, diu una cosa que no té pèrdua. I torno a explicar, Departament d'Economia de la Generalitat, que no és el PSC, Miri, sap què diu? Atribució dels rendiments dels tributs estatals a Catalunya, és a dir, cistella d'impostos. El redactat final garanteix de forma efectiva la participació de la Generalitat en el rendiment de tots els tributs estatals excepte societats. I afegeix, és més, l'acord de gener del 2006...
És a dir, el Zapatero Mas?
Exacte, senyor Bassas, va més enllà del projecte del Parlament. No del tripartit, no, senyor Puigcercós, del Parlament, i no ho diu l'Artur Mas i Convergència i Unió, això. Ho diu el govern de Catalunya, que vostè va decidir, junt amb Esquerra Republicana, i que en aquest moment és el tripartit.
Li diré molt clar, vostè m'està dient que si el Departament de Comerç o qualsevol altre document fes un document al contrari, vostè també li faria el mateix cas que li està fent aquest?
Li responc immediatament.
No, deixi'm acabar, senyor Mas. És que, fixa-s'hi, no està ni aprovat l'Estatut, i el Departament d'Economia sabrà per què ho ha fet, però és evident que aquí hi ha un matís partidista molt clar, perquè el senyor Castells, a ningú l'enganyarem, forma part del PSC i ha abonat permanentment el seu acord amb el senyor Zapatero. Semblava que no podia ser d'altra manera, i ho lamentem que sigui així, però jo li vull deixar molt clar. La comissió mixta era qui concretava els acords. Perdoni, la paraula concreció, vostè què li sona? Article 205. Perquè em sembla que estem llegint documents diferents, senyor Mas.
No, senyor,
jo li estic llegint l'acord reclat que va fer...
El del tripartit.
Jo llegeixo el document del Parlament de Catalunya.
L'article
205...
El que era fantàstic.
Efectivament, senyor Mas. Article 205. La Comissió Mixta de Relacions Fiscals i Financeres Estat Generalitat. Li correspon la concreció. Miri, jo crec que vostè i els senyors del PSC, és lògic que en aquests moments defensin amb ungles i dents l'acord que van subscriure. Però el que queda clar davant de la ciutadania és que no hi ha un canvi de model. En aquests moments, article 208.3 de l'acord seu amb el senyor Zapatero, els nivells els determinarà l'Estat. I a més, el més greu de tot plegat és la lletra petita. Vostès en cap moment han controlat la lletra petita. I li posaré dos exemples de la lletra petita de com, des del govern de Madrid, han desvirtuat el seu acord. Molt més del que vostè va acabar pactant. Perquè, a més, miri, ara farem bona aquella frase de pagès, no? Diu, quan vas a un lloc i has de negociar una cosa, sobretot no firmis res. Sobretot, no signi res. I vostè va signar. I li posaré dos exemples de la lletra petita. Quan a mi se'm va explicar l'acord seu, i m'ho va explicar millor el senyor Castells, li vaig dir tot el que vostè vulgui, però la línia que ho explica tot és l'article 208.3, que diu, els nivells de l'anivellament, de la solidaritat, de l'aportació de l'Estat cap a Catalunya, els determinarà l'Estat. No hi ha cap anclatge, paraula que utilitzava el senyor Bustamàs, no hi ha cap anclatge per garantir el sistema de finançament. I li posaré un altre parany. L'acord del Parlament de Catalunya
parany,
i el que va... Sí,
diu,
sí, un parany que li ha posat a vostè. Sí, deixa'm acabar. Miri.
És que em pensava que era vostè que em posava
parany. No, li han posat un parany,
coses,
han posat
no
un parany a Madrid, senyor Mas.
Està bé.
Després del glamour també hi ha paranys. Miri,
està bé.
Oiti, l'exemple és clar, el de les inversions. La inversió que va acordar el tripartit era, és veritat, era gradual i progressiu cap a la participació catalana al PIB espanyol, que és a l'entorn del 18%. Però vostès els hi van introduir una cosa a Madrid que és tremenda, que és el fons de compensació territorial. És a dir, ara resulta que no serà el 18%. S'haurà de descomptar prèviament de l'aportació el fons de compensació interterritorial. I miri què diu el senyor Solves. en una entrevista a un diari econòmic de Madrid. El fons de compensació interterritorial pujarà. Pujarà perquè han de compensar els dèficits que no arribaran d'Europa a altres comunitats autònomes. Saps què vol dir això? Que no és ni el 18%. Rebaixarà el percentatge d'interessos. I després li explicaré també lo mal resolt que està el tema dels peatges.
Jo els demano una cosa, som a la meitat del debat aproximadament. Els voldria demanar, més enllà de insistir en els incidents de recorregut de les redaccions diverses, de les propostes diverses, era aquest origen del debat, que avancessin per donar una resposta de clara que l'oient també, l'oient, dèiem, el dia de demà votant, pugui tenir els seus propis punts de vista. I la pregunta que els faria molt directament és... El sistema de finançament, que en aquests moments ja ha superat el tràmit de ponència, millora molt, poc, gens, substancialment, una miqueta, el sistema que tenim ara, sí o no, i des d'aquest punt de vista és com per dir que sí o és com per dir que no? Aquesta és la pregunta que els faig per continuar avançant.
Senyor Mas, senyor Mas,
endavant.
Miri, primer, una petita pinzellada sobre una cosa que s'ha dit abans, no? Vostè diu, home, si ara el Departament de Comerç fes un document... Senyor Puigcercós, siguem seriosos, no estem parlant d'un document... Estem parlant del tema del finançament de Catalunya.
És que,
perdoni, esperi, ara, esperi, home, esperi, esperi.
Aquest document és oficial quan encara no s'ha aprovat l'Estatut.
Senyor Puigcercós, sí, home, però s'han acordat els pactes
sí,
aquests sobre
no
finançament.
No s'ha aprovat encara en comissió, no s'ha aprovat al Senat, fixa-s'hi.
Però ara que resultarà que depenent agafant... d'una formalitat per jutjar
no,
el fons de la
home,
qüestió.
No,
aquí estem jutjant el fons de la qüestió. No estem parlant d'una formalitat, si la comissió, si la ponència, si no sé què.
Senyor Mas, estem parlant jo amb vostè. I vostè m'utilitza.
No s'excusin coses.
No m'excuso. Vostè no pot defensar ni pot aguantar la seva proposta.
Vostè té un problema, que és que en de tota la
legislatura. Problemes en tinc molts. I la ciutadania de Catalunya en té més, senyor Mas, no tingui dubte. Després de com ha quedat això.
Si es tranquil·litza un moment,
no,
jo intentaré contestar-li allò amb tota la serenitat del món. No? Jo li dic això. Si el tema de l'Estatut, com vostès han dit per altra vegada, i els hi dono la raó que així era, també ho deien nosaltres, és el tema més important que tenim en aquesta legislatura, i dintre de l'Estatut el tema del finançament també era el més important, i això ho han dit vostès i nosaltres, vostè ara no em pot dir que un document oficial del govern és una cosa...
D'acord, no tornem sobre aquesta qüestió. Mínim de contestar aquesta pregunta
que els
faig.
Simplement per aclarir. I ara li contesto aquesta pregunta.
Aquest sistema és molt millor, relativament millor que el que hi ha ara.
Jo li destacaré quatre punts que crec que són fonamentals. Tres que estan directament relacionats amb el model de finançament i un que va a part, perquè el senyor Puigcercós també s'hi ha referit, que és el tema de les infraestructures i dels peatges. Primer punt. Catalunya disposarà de molta més autonomia financera. La nova cistella d'impostos ens dona directament, que no vol dir que ens els puguem quedar tots, però directament, perdoni, directament com a autonomia financera, i subratllo, com a autonomia financera de la Generalitat, ens dona 4.700 milions d'euros més. Per primer cop, senyor Puigcercós, i això és important que ho sàpiga la gent també, per primer cop la Generalitat no haurà d'anar a Madrid a demanar diners, sinó que amb els diners que recaptarà dels impostos que paguen els ciutadans i les empreses de Catalunya en tindrà per cobrir les seves despeses actuals i el creixement en part del que ha de ser el pressupost del futur. Això no havia passat mai. Jo he sigut conseller d'Economia i sé quin pas hi dona amb tot això. No és el mateix haver de trucar a Madrid a reclamar diners que truqui a Madrid per reclamar que tu els hi paguis diners amb ells. Segon punt. Per primer cop en 25 anys, i també tinc una certa experiència en aquest sentit, hi haurà un canvi de regles del joc en el tema més fonamental del finançament autonòmic, que és la solidaritat. Que és la solidaritat. Aquí es canvien les regles del joc i amb unes regles del joc clarament més favorables a Catalunya. I perdoni, com que el senyor Puigcercós diu que tot això no està, que tot això ho decideix l'Estat, li llegiré de l'acord amb el president del govern espanyol un punt que és funció essencial de la comissió mixta paritària, que és la que negocia de tu a tu amb el govern central, que diu el següent. Punt B, de les seves funcions. Sap què diu, senyor Puigcercós? Digui-m'ho.
El punt B és el que determina que vostès seran els que acordaran els nivells a portar.
No, miri, acordar la contribució a la solidaritat
i
els mecanismes d'anivellament previstos en els articles 208. Funció de la comissió mixta, bilateral, perdoni, i paritària, que és la que negocia de tu a tu amb l'Estat tots aquests temes. Tercer punt.
Sigui breu, senyor Mas, sisplau.
Agència tributària. Jo li reconec que no hem aconseguit el 100% dels nostres objectius, i tampoc dels seus, perquè tampoc els tenien en aquest mateix nivell, vostès. Ara, ens hem assegurat una cosa, que hi pot haver una sola administració tributària a Catalunya, que em sembla que és el que defensem vostè i jo, i crec que amb raó, que això hi pot ser, i que, a més, d'entrada hi ha d'haver un consorci al 50% entre l'Estat i la Generalitat, que no és el que volíem, perquè volíem el 100%, però és un pas endavant molt important. I últim punt, les infraestructures i els peatges. Això no té res a veure amb el model de finançament. Escolti'm, vostès, en el document del tripartit, i li puc llegir també el paràgraf, deien que la inversió de l'Estat a Catalunya ha de tendir a equiparar-se en el producte interior brut, que és la creació de riquesa de Catalunya. Tendir a equiparar-se. Podem estar tendint tota la vida a equiparar-nos. Sap què diu l'acord entre el president del govern espanyol i Convergència i Unió? Que durant els propers 7 anys, aquí no hi ha tendències, eh? Durant els propers 7 anys hi ha garantia absoluta de l'Estat que invertirà un 18,5-19% de tots els seus diners a Catalunya i que si no hi ha projectes per poder invertir, perquè resulta que el govern de Catalunya està mandros i no fa aquests projectes, es podran destinar directament
això,
a reduir peatges.
Perdoni un moment, senyor Pujol. Això li fa dir que aquesta proposta és què? Molt
home,
millor...
Aquesta proposta, miri, aquesta proposta és sensiblement millor que el que tenim, perquè en temes fonamentals canvia les regles del joc i no és tan bona com voldríem tots plegats, i estic segur que Esquerra Republicana, en aquest sentit, comparteix els objectius també de Convergència i Unió, però escolti'm, també jo els dic una cosa, eh? A veure qui és el maco que va a Madrid i treu més que això. Perquè, escolti, jo encantat de la vida si el govern allà a Madrid no. I treu més que això, eh? Encantat no, no de la vida.
Sensiblement millor, vostès
què diuen?
De la vida.
Deixa'm explicar-li una cosa, mira. Comencem pel tema de les infraestructures. Diu, és que tendirà el producte interior brut, és el 18% de la inversió que ha estat a Catalunya. Sí, però és que vostès ho fixen per 7 anys. I després s'ha acabat. Què m'està dient? Que després s'ha acabat?
No, s'ha acabat.
Li tornaré d'una altra perversió. De la manera que ho han escrit, que fins i tot, miri, obvien els ferrocarrils, cosa que dius incomprensible, perquè va, suposo que és un oblit, i suposo que es podrà esmenar. Però, esclar, de la manera que ho tenen escrit vostès el tema de les infraestructures, vol dir que tot allò que no s'executi, si és que ho executen, perquè, perdoni, miri, jo he estat 6 anys a Madrid i sé com es gasten, i no vol dir que s'acabi fent, eh? Perquè després dius, no hi ha cap clàusula de garantia que si l'Estat no inverteix aquest 18%, no tenen cap obligació a fer-ho.
Perdoni, unes,
perdoni. Sí, diu, rescataran peatges.
Home.
Però sap què vol dir? Que deixarem de fer trens i deixarem de fer carreteres. Jo crec que la redacció hagués pogut estar molt més brillant. I li recordaré l'acord
del tripartit.
Deixi'm explicar un moment, senyor Mas.
Fàcil, senyor Puigdemont.
Home, si vostè m'ajudés, sí, però precisament...
Ja l'ajudo.
No m'ajuda vostè.
Com
vostè,
vol que l'ajudi?
Cada cop que vostès truquen a Madrid i demanen, sisplau, que no li donguin res a Esquerra Republicana, que vostès queden en evidència, no ajuden.
Això torna a ser una acusació d'aquestes que jo no puc admetre.
Doncs miri, escolti, no l'admeti, però això és així, senyor Mas. Em deixa acabar, sisplau,
senyor Bassas.
Acabi, un moment, senyor Mas.
Som uns mentiders, i a més truquem a Madrid dient que no els hi donguin...
Anotem aquesta acusació i de seguida donaré la paraula.
Em pot llegir, sisplau, l'article 208.3, l'última línia que diu?
L'article quin diu?
208.3, la darrera línia.
Esperi que l'he de buscar, home. Vostè el té a mà?
Sí, jo sí, vol dir. Los niveles los fijará el Estado.
A veure... Home, escolti'm, això també li puc contestar.
No, perdoni, però
vostè
ja m'ho ha dit, jo li diré molt clar.
No
vostès han fet una comissió mixta, que és on s'han de dirimir els acords entre l'Estat i la Generalitat. Però fixa-t'hi que ve vostè a mi i em dóna la raó. No hi ha canvi de model, perquè al final qui determinarà els nivells d'aportació del que li toca a Catalunya, no el que portarà a Catalunya,
no,
el que li toca a Catalunya,
senyor
Mas, la comissió mixta serà, en definitiva, una comissió doncs, de diàleg, però no hi haurà... Perdoni, deixi'm acabar, senyor Mas. No hi haurà cap capacitat. I si ens vam posar a l'Estatut, era bàsicament per dues coses. Era una, per tenir un paper determinant, que nosaltres recaptéssim, inspeccionéssim, gestionéssim tots els impostos i poguéssim negociar de tu a tu en la comissió bilateral. Amb el seu model, aquesta força es perd. I la segona cosa, anàvem a reduir dèficit fiscal. Aquesta ha estat la icona que hem defensat sectors del catalanisme i des de l'esquerra també s'ha defensat. I no reduïm dèficit fiscal, perquè es podria donar la paradoxa, i no és cap barbaritat, de que en un moment donat tinguéssim tota la cistella d'impostos, però resulta que no podem reduir dèficit fiscal, perquè vostè sap perfectament, i acabo, que hi ha una cosa que es diu el fons de suficiència. I no ho diu Esquerra Republicana, eh? Ho diu amb les persones que vostès van pactar el finançament, el senyor Miguel Ángel Ordóñez o el senyor Solves. Deixem molt clar que el fons de suficiència, si Catalunya, amb el que recapta de més dels impostos que vostès han pactat, resulta que es passa del nivell que marqui l'Estat, haurem de tornar els diners, com ja fa les Illes Balears i el País Valencià. Per tant, senyor Mas, alerta, que es poden tenir més participació en els impostos, però resulta que el que guanyes per una banda t'ho treuen per una altra, i no és nou. Sap quin és el problema? Que l'error no és nou. El senyor Francesc Homs, conseller d'Economia del seu govern anterior, va negociar una solució semblant. I jo recordo perfectament quan el senyor Homs va dir, escolti, amb aquest nou tram d'impostos que tenim, i estem parlant de l'any 96, pacte del Majestic amb el Partit Popular, resulta que, al final, clar, el que guanyes per una banda, t'ho treuen per una altra.
Abans de donar la paraula al senyor Mas,
si no hi ha recaptació d'impostos, si no tenim la paella pel mànec, i parlem clar perquè ens entengui tothom, tot això altre, al final, és l'Estat qui determina.
Per tant, des del punt de vista, en aquest sistema de finançament, no hi ha cap millora.
No, jo diria que la millora és que tenim un percentatge més d'impostos, virtual, perquè no els tenim nosaltres, en definitiva, és qui te'ls marca, és virtual, no els recaptem nosaltres directament, senyor Mas. No.
És insuficient, vostès diuen que no.
Jo crec que fer un estatut, tot l'esforç que ha patit Catalunya, tot el boicot que han tingut, tot l'allau d'insults, per acabar en 7 hores dilapidant, com va fer el senyor Mas a Moncloa, tot l'esforç que ha fet aquest país, la ciutadania de Catalunya, dilapidant en 7 hores aquest acord, escolti, això és una continuïtat del que es va fer el 93, del que es va fer el 96, que, perdoni, és el model Castells.
Acabis, senyor Puigcercós. Senyor Mas, hi havia una imputació sobre que vostès truquen
a... A més a més de la imputació, que jo espero que el senyor Puigcercós podrà demostrar, no? Perquè, esclar, anem dient mentides, segons ell, anem trucant a Madrid impedint que Esquerra Republicana pugui negociar, alçar, segons ell, tot això són injúries que, vaja, que es manifesten allí sense cap mena de prova.
La prova és quan estem parlant
amb el Partit Socialista,
senyor Puigcercós. El senyor Mas.
Ah, sí?
Sí, home, diu, escolti, això...
Després li faré un regal, senyor Puigcercós.
Doncs faci un regal, jo li faré un altre.
Li faré un regal, no, li faré un regal. Però abans de fer-li un regal, vull explicar-li algunes d'aquestes coses que vostè diu, no?, amb tant èmfasi, no? Miri, aquest model que s'ha pactat, vostès tenen un gran problema, que se'n diu atac de banyes. Vostès tenen fred de peus, tenen un problema de protagonisme, perquè li torno a dir, totes aquestes coses que ara vostè ven, quan ho va pactar vostè, aquí, vaja vostè, vostès, aquí a Catalunya, amb Iniciativa per Catalunya i el PSC, amb aquests altres dos partits, que són el tripartit, tot això, de la paella pel mànec totalment per part de la Generalitat, no hi era.
Com que no hi era?
No hi era, senyor Puigcercós.
Però si hi hagi,
jo ja li he contestat.
No, no hi era.
Però miri, però a més li diré altres coses. Vostè diu, com a gran cosa, suposo que per impressionar l'audiència. Home, és que ara resulta que els nivells de les prestacions de serveis bàsics que han de rebre els andalusos, els gallecs i els murcians, aquests els, no els fixarà Catalunya. I on s'havia dit que els fixaria a Catalunya?
No, és que vostè ha dit que negociarà la comissió bilateral.
Esperi, no.
No, ja m'espero.
Si m'hagués entès, m'hagués escoltat millor, ho hauria entès d'una forma diferent. Jo el que li he dit són dues coses. Primer, l'Estat és qui ha de decidir ara i sempre, almenys fins que no hi hagi un plantejament completament diferent, ara i sempre, quins són els nivells bàsics i mínims de sanitat, d'educació, de serveis socials que ha de rebre el conjunt de la població espanyola. Visqui on visqui. Sap per què? Perquè la Constitució espanyola obliga a fer-ho així. I l'Estatut no canvia la Constitució. Ara bé, tot el que no és educació, sanitat i serveis socials, que fins ara hem estat també donant moltes altres coses perquè poguessin fer tota mena d'altres coses que no fossin res, que no tinguessin res a veure amb això, fins al punt que hi ha hagut autonomies que han estat sobrefinançades en detriment, per exemple, de Catalunya. Això, aquest altre escreix, aquest el podrà decidir Catalunya conjuntament amb l'Estat. I aquí és on jo li he llegit les funcions de la Comissió Mixta, que determinen també les quotes de solidaritat i els nivells de nivellament d'aquests serveis bàsics d'educació, sanitat i serveis socials. Aquest és un punt que em sembla que és important aclarir, perquè és clar, si el que ens pensem aquí és que des de Catalunya decidirem tot el que passa a Espanya, doncs, escolti, vostès s'han equivocat, perquè això és un altre plantejament completament diferent.
Es queden dos minuts abans de l'objectiu de notícies.
I aleshores, dues coses més. Aquests models tan dolents de finançament, sap què han permès, senyor Puigcercós? I li torno a donar un document propaganda del govern de la Generalitat, el tripartit, per tant, vostès, els seus, han permès fer aquest any 2006 un pressupost de 30.000 milions d'euros. 5 bilions de les antigues pessetes. Sap quin pressupost tenia la Generalitat de Catalunya l'any 1980, quan va començar el senyor Pujol? 1.500 milions de pessetes. Perdoni, senyor Bassas, alguna cosa es deu haver fet perquè ara tinguem 5 bilions de pessetes. Tot això tan denostat dels models de finançament avui permeten que vostès en el govern facin un fulletó que explica totes les meravelles
coses. Ja dic ara que arbitrarem una pròrroga, un últim minut, Puigcercós.
Hi ha hagut una imputació.
L'ha contestat abans, no?
No, l'he contestada, no. Jo no l'he contestada perquè, esclar, no tinc defensa davant d'això. Si el senyor Puigcercós ens acusa de que nosaltres estem boicotejant els pactes d'Esquerra Republicana a Madrid, no tinc defensa, miri, només en tinc una. Vostè té un paper en blanc aquí o no? Gran?
Reciclable, sí.
Doni'm, que li faré un regal al senyor Puigcercós. Així acabarem la història.
El farem un minut?
Amb un minut, amb 15 segons.
Jo només vull dir una cosa, senyor Mas.
Deixi'm dir-li una cosa abans. Quan una persona rep un regal, ha d'estar content. Quan una persona rep un regal, ha d'estar content.
Mentre vostè escriu, digui.
Depèn del regal, senyor Mas.
Miri.
No, el senyor Mas...
Miri si és senzill aquest regal.
Què és això, senyor Mas?
La meva signatura.
Sí.
Paper en blanc. Sí. Vagi vostè a Madrid i amb aquesta signatura obtingui el que vulgui.
Sigui seriós,
senyor
Mas.
No, perdoni, seriós no. Obtingui el que vulgui. Miri, en blanc li signo
vostè
això.
Vostè sap perfectament.
Ara, perdoni una cosa, senyor Portachós, espavilis. No, perquè no es tracta de fer declaracions. Es tracta d'anar a Madrid i mullar-se de veritat.
Mas,
i anar a negociar allà i sap
què
més... Perdoni,
que
ara estic acabant. Perdoni un moment. Sap què vol dir decidir? Assumir... Ja ho soc d'educat.
No, perquè no em deixa acabar.
Sap què vol dir decidir? Assumir les crítiques que després li puguin fer perquè mai traurà el 100% del que vol.
Fem una cosa, senyor Puigcercós. Són les 10, hem de parar un moment pel butlletí. En pic que tornem, comença vostè. Són les 10, el cara a cara entre Artur Mas i Joan Puigcercós al matí de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Són les 10 i 7 minuts, enmig d'una notable expectació periodística. El Matí de Catalunya Ràdio està transmetent un cara a cara entre Joan Puigcercós i Artur Mas a propòsit del moment que viu l'Estatut. Hem arrencat parlant del finançament. En el moment que arriba la butlletí de notícies, Puigcercós tenia la paraula per replicar un moment plàstic que suposo que avui els oients podran veure al migdia per televisió o demà als diaris, que Artur Mas hi lliurava un full en blanc firmat dient millori vostè el que nosaltres havíem pactat.
Doncs miri, si hagués de ser conseqüent amb el que diu el senyor Mas, potser l'haurien d'utilitzar aquests diners per retirar l'Estatut. Perquè era vostè qui anava dient durant un any que si no hi havia concert econòmic i no hi havia nació l'articulat, aquest Estatut no valia la pena. El que no s'entén, perdoni, miri, Vanguardia, diari La Vanguardia del 23 d'abril, Sant Jordi, 2004. Sí. Mas advierte que CiU no apoyará un estatut que no incluya el concierto económico.
Sí, home, i així vam lluitar per fer-ho en el Parlament de Catalunya. Senyor, sap qui s'ho va negar?
Perdoni,
sap senyor, qui s'hi va negar, senyor,
senyor Puigcercós? Deixi'm acabar, sisplau.
Vostès, que durant 25 anys o 30 havien demanat el concert, s'hi van negar els seus pactes amb els socialistes.
Senyor Puigcercós. Deixi'm acabar, senyor Mas. Vostè va dir que si no hi havia concert econòmic, vostès no tenien suport. Miri, si val la pena. Si creu realment que estem perdent, i ho creu una part important de la ciutadania de Catalunya, que estem perdent una gran oportunitat, que vostè va dilapidar en 7 hores a Moncloa, no sabem exactament de què es va parlar allí, però que vostè va dilapidar. Hi havia una gran oportunitat. Deixi'm acabar, senyor Mas, sisplau. Hi havia una gran oportunitat per fer un salt endavant. Hi havia una gran oportunitat per reduir dèficit fiscal i per fer un pressupost, com ja he vist que el govern de la Generalitat treballa molt bé, doncs per encara treballar millor i solucionar més problemes socials i a les empreses d'aquest país. Però jo crec que vostè la va dilapidar. Per què? Sincerament, crec que no va aguantar. No va aguantar l'estrabada. Ho crec sincerament, perdoni, digui el que esperi. Vostè no va aguantar l'estrabada. I vostè sap perfectament que vostè i jo vam parlar poques setmanes abans d'aquella trobada seva a Moncloa.
Sí, eh?
I li vaig dir, per Esquerra Republicana, no pateixi. Anirem fins al final aguantant el que es va aprovar al Parlament de Catalunya. I vostè em va dir, nosaltres també. Jo encara espero una telefonada, senyor Mas, i li diré sincerament, vostè com va arribar en aquell moment, doncs evidentment vam veure que no aguantava. Escolti, i li diré més clar, no és un problema d'atac de banyes.
Ja no?
No, i li diré per què.
Doncs què és?
Perquè nosaltres érem conscients, plenament conscients, de que la darrera foto serien vostès. Com ho va ser el Parlament de Catalunya? És vostè qui ho ha dit. Vostès tenen una majoria de diputats al Parlament de Catalunya, són necessaris per 2/3 al Parlament de Catalunya, i eren necessaris també políticament per aprovar-ho a Madrid. Perdoni, un mes abans, i li explicaré una cosa que no sé si toca, perquè és entre el president del govern i servidor, però va quedar molt clar que vostès tenien la foto final. I vam dir, d'acord, no és un problema de fotos, senyor Mas, és un problema de continguts. I el 18, fixa-s'hi, el 18 de gener, pels carrers de Barcelona, fixa-s'hi si n'hi havia de gent que creia que era un problema de continguts a la manifestació que es va fer en el seu moment. És un problema de continguts. Crec que hem perdut una gran oportunitat. Crec que encara hi som a temps, cada cop menys, perquè, evidentment, el PSOE una vegada ha tancat un acord amb vostès, ja no vol moure peça, perquè li ha sortit molt bé el PSOE, no ho diu Esquerra Republicana, repeteixo, ho diu el senyor Solves, ho diu el senyor Miguel Ángel Fernández d'Ordóñez, que és el secretari d'Estat d'Hisenda de Madrid i del PSOE, els hi ha sortit molt bé. Si algú vol creure que això és un problema de personalisme, de protagonisme, de foto, de glamour, escolti, si la foto estava garantida...
Perdoni, un aclariment. Què va parlar vostè i Zapatero, que ha dit abans que...
No, això que Zapatero ja va avisar un mes abans de que Convergència era necessària...
Per I va dir vostè?
Sí, sí, m'ho va dir a mi. I, a més, escolti, jo no ho he explicat més d'un cop. És a dir, eren necessaris Convergència i Unió. I vam dir, escolti, no hi ha cap problema. Però que res ens havíem de pensar que, escolti, que l'esperit del que es va aprovar el 30 de setembre al Parlament de Catalunya quedaria dilapidat d'aquesta manera.
Entesos, senyor Mas.
Miri, senyor Puigcercós, l'Estatut va sortir del Parlament de Catalunya amb un suport del 89%. 4 partits sobre 5, només hi havia el PP fora. Vostè ho recordarà, això, no?
Efectivament, jo i tota la ciutadania.
Molt bé, perfecte. Sap com tornarà aquest Estatut de Catalunya? Amb el suport del 72%. Desgraciadament no és el 89 perquè vostès fallen. Però el 72% del Parlament de Catalunya, en aquest moment, dona suport a aquest Estatut. Sabent que no és l'Estatut de les Mil Meravelles. Sabent, senyor Puigcercós, perquè jo sóc el primer que ho sé perfectament, que no és exactament el 100% del que volíem. Però sabent també, si volem ser una mica honestos, simplement una mica honestos i una mica objectius, que aquest Estatut té molta més potència que no pas l'Estatut actual. L'Estatut actual és aquest. Els que diuen que no, senyor Puigcercós, per uns motius o per uns altres, el que ens estan dient és que ens hem de quedar com estem. I això ho diuen vostès en aquest moment i el Partit Popular. Ja sé que és per motius diferents. Uns perquè no volen que tinguem res i els altres perquè ara, de cop i volta, ho volen absolutament tot. Però el resultat és aquest, senyor Puigcercós. Ens quedem com estàvem. I vostè, amb consciència, si mira cara a cara i fita a fita en aquest país, com li explica que durant no sé quants anys més ens quedarem exactament igual com estàvem? Per cert, vostès ens deien que aquesta era la meravellosa oportunitat, perquè era el senyor Zapatero.
Sí.
Són vostès els que van fer aquestes lloances. És el senyor Zapatero el que va dir que aprovaria l'Estatut que sortís del Parlament de Catalunya. Qui ha incomplert aquí?
No tinc cap dubte que el senyor Zapatero ha incomplert.
Perdoni, estic parlant jo ara. però és que el senyor Zapatero era la gran oportunitat històrica, senyor Puigcercós, deien vostès. Si no érem el senyor Zapatero, no es podia fer amb ningú més, eh? Deien vostès. O amb qui ho farem, senyor Puigcercós? Vostè que està a Madrid i pateix les conseqüències de ser-hi cada dia. Amb qui ho hem de fer? Amb el PP actual ho podrem fer? Ho podrem fer amb algú que no sigui en Zapatero dintre del Partit Socialista, que ens tractarà millor? Escolti, nosaltres no ens vam vendre res en allà. Nosaltres vam fer un exercici de responsabilitat, perquè algú havia de prendre una decisió. I sap per què no els van cridar vostès? Ho sap.
Vostè dirà que vostè ja ha parlat més.
Doncs miri, no, més no, home, si vostè, escolti'm, si el que el van votant el senyor Zapatero van ser vostès.
Efectivament.
Clar, home, no vam ser pas nosaltres. Escolti'm, sap què? Sap quin és el problema de tot això? Que vostès han acumulat tants errors durant aquests últims 2 anys. Potser vostè personalment no, ja no m'hi fico. Però vostès, en general, han acumulat tants errors i han donat una imatge de Catalunya tan nefasta a la resta d'Espanya que no hi ha ni un sol partit espanyol, encara que sigui el PSOE, que en aquest moment s'atreveixi a pactar una cosa important amb vostès. Miri, aquest és el problema. I no un altre. I dit això, si haguéssim volgut fotografies de tot això, de totes les reunions que jo he tingut amb el president del govern espanyol, en tindria un calaix ple. Si ens haguéssim venut, segons vostè, per les fotografies. Per tant, escolti'm, hi ha uns continguts que són millors. El 72% del Parlament de Catalunya ho diu, això, i vostès s'estan quedant fora incomprensiblement, i li torno a dir, purament per un atac de protagonisme.
Li torno a dir, no és un atac de protagonisme,
i
crec que la ciutadania ho té molt clar, que no és un problema de protagonisme. Fins i tot els seus votants saben que no és un problema de protagonisme, i que és un problema que es havia creat un moment important per anar molt més enllà. I és evident, Esquerra Republicana...
Vagin més enllà.
Deixi'm acabar. És Esquerra Republicana qui va votar el senyor Rodríguez Zapatero, no tingui cap dubte, perquè nosaltres entre el PP i aquest PSOE, malgrat això, sempre optarem pel PSOE, no com vostès, que la juguen i fan el que han de fer.
Em sembla molt bé.
I fixa-s'hi, nosaltres vam fer aquest esforç de donar suport. Vostès no van donar aquest suport. Van dedicar-se a especular. I crec que és un gran moment. El que estic explicant a la ciutadania, a la gent que ens escolta, és que vostès han malbaratat aquest gran moment. Era un gran moment per fer un pas endavant en matèria de finançament.
Potser, quan acabi el senyor Puigcercós, li permeto el que vulgui.
Era un gran moment per fer un pas endavant. Potser no per aconseguir molt més diners, però per canviar les regles de joc. I si haguéssim aguantat més, ho haguéssim aconseguit. I és evident que ara, en aquest moment, vostè em dirà, home, és que tot això és un desastre. Jo no he dit que fos un desastre. He dit que hem malbaratat. I fixa-s'hi que diu el senyor Zapatero, crec que de forma exagerada, no? Diu, això serà per tota la vida.
Home, clar, que
sabem
que,
sabem que no serà per tota la vida.
Senyor Mas,
ho sabem que no serà per tota la vida. Però sap què dona mala imatge a Espanya?
Què?
Aquesta sensació de que Catalunya mai en té prou. I ara era un bon moment per aconseguir un bon acord de finançament que com a mínim ens estabilitzés durant un temps. Perquè el que fa mal, possiblement, pot haver-hi a vegades un excés de gesticulació en algun moment d'Esquerra Republicana. Però la imatge és que vostès ara són els socis, o que apareixen com a mínim els que, el referent del PSOE, i fixa-s'hi vostès...
Nosaltres,
que la crispació...
els socis. Ma, perdoni, que nosaltres estem
pactat
en el tripartit i som
però
vostès.
Vostè, que ha pactat
i el van decidir vostès.
I la foto l'ha fet vostè, i qui han ensenyat més a les fotografies és a vostè, i és lògic. Però fixa-s'hi, vostès ara són els que apareixen més a la foto i la crispació contra Catalunya continua exactament igual. Si no ha canviat res, és que el problema s'equivoca, senyor Mas. No és un problema d'Esquerra Republicana.
Ha canviat una cosa.
No, deixi'm acabar, senyor Mas.
Acabi,
hi ha una diferència. No és un problema d'Esquerra Republicana o de Convergència i Unió, s'equivoquen. És un problema de Catalunya. O sigui, Catalunya en aquests moments, a Espanya, hi ha un subsol que de tant en tant s'aixeca en contra de Catalunya. I el Partit Popular l'està atiant. Però escolti'm una cosa, i tingui clara una cosa en tot moment. Vostès s'equivoquen si pensen que anar reivindicant sempre d'aquesta manera i no tancar els acords en ferm, això sí que dona mala imatge, perquè dona i alimenta l'imatge del català que no en té mai prou. I era un bon moment per acordar, com a mínim, doncs donar-nos una treva amb el govern de l'espanyol. Era un bon
Puigcercós
moment. I aquesta treva, vostès mateixos, el senyor Pujol va deixar molt clar que s'hauria de revisar el model en 1 o 2 anys. És a dir, el que estic dient és que jo crec que estem fent un esforç a la ciutadania de Catalunya i uns sacrificis socials que estem fent a Catalunya, en definitiva, perquè l'acord s'ha fet malament, s'ha tancat malament, i vostè m'haurà de reconèixer que si s'hagués aguantat més, estic segur que estàvem en condicions d'aconseguir un bon acord.
No,
vostès i nosaltres.
No és veritat. Mas. I li torno a repetir el mateix, senyor Puigcercós. Si vostès poden anar... Vostès que són els socis privilegiats del Partit Socialista, vostès que han tret en el senyor Zapatero en el balcó del Palau de la Generalitat, són vostès que ho van fer tot això. Són vostès els seus aliats, els seus socis, els amics de l'ànima. Facin un favor.
Bueno, amics de l'ànima.
Perdoni, exagerat, d'acord, ja li admet, ja exagerat. Però escolti'm, facin una cosa, home, mullin-se.
Ja ens estem mullant.
El que passa que sap quin problema té si vostès es mullen? Que algú els criticarà, perquè no aconseguiran el 100%. Perquè jugar al tot o res, senyor Puigcercós, és molt bonic per fer declaracions, és molt bonic per venir aquí a un debat. Jo, a l'oposició i Convergència i Unió, podíem haver jugat al tot o res, en jugàvem molt poc. No estem en el govern de la Generalitat. Vostès van decidir el tripartit com el van decidir. I des de l'oposició, havent guanyat les eleccions, hem fet un acte de responsabilitat per fer avançar Catalunya. I aquest és el tema. i vostès tot això ho consideren insuficient, doncs escolti'm, a mi em sembla molt bé, però aleshores tenen una obligació, que és millorar tot això. Permeti'm una última cosa.
Una última cosa, perquè m'agradaria introduir dues preguntes per acabar.
El senyor Puigcercós parlava de la manifestació, que si no recordo malament deien som una nació, no? Miri, 24 d'octubre de l'any 2005, es reconeixen aquesta fotografia?
Sí, senyor.
Va quedar molt bé, a més és vostè mateix, A la revista El Tiempo, Em sembla que porta un pebrot, no? No les mans, sí, un pebrot,
senyor.
un munguant, etcètera. Miri, Joan Puigcercós, entidad o comunidad nacional no me parecen una mala fórmula para sustituir nación. És a dir, vostè a la manifestació dient som una nació, però quan el senyor Zapatero diu comunitat nacional o entitat nacional, a vostè ja li semblava bé per substituir nació. Sap qui es va trencar les banyes perquè nació figurés en aquest estatut i figurarà i es votarà per majoria per primer cop en 3 segles a les Corts Espanyoles? Convergència i Unió. I no volem tenir tots els mèrits de tot això, Perquè, escolti'm, jo sóc el primer que li dic que els mèrits d'aquest estatut són compartits. I vostès també hi tenen una part important de mèrit en tot això. Vostès, que com molt bé deien, van orientar el tripartit cap a aquesta via, cap a aquesta possibilitat. La pregunta és, ara per què se'n despengen vostès d'això?
Li diré molt clar. Primer,
perquè, escolti, vostè com... estava disposat a fer bastant menys que això.
Em deixa explicar. Article 1 de l'Estatut, el preliminar, com defineix Catalunya, senyor Mas? Digui-la, que ens escolti tothom.
Com una nacionalitat.
Bé.
Sap què diu el preàmbul?
Senyor Mas, sisplau. Crec que és molt millor una comunitat nacional que una nacionalitat.
Ah, sí?
Una comunitat nacional. Escolti, què va dir el Consell d'Estat, el senyor Rubi Llorente, sobre les comunitats nacionals?
Ara farem cas en el president del Consell d'Estat abans que nosaltres mateixos.
No, perdoni, és la terminologia...
Un moment,
deriva...
senyor Mas, sisplau.
És el que s'utilitza a països com Bèlgica, que determina les comunitats nacionals. I a Bèlgica hi ha comunitats nacionals per sobre de l'estat belga. És una terminologia que es fa servir europea. És evident que nosaltres preferim nació. Ara, també no digui una cosa. Parlem clar, senyor Mas. El preàmbul no diu que Catalunya sigui una nació.
Ah, no?
No. El preàmbul diu que el Parlament de Catalunya...
El preàmbul diu, em permet, el Parlament de Catalunya, recollint el sentiment i la voluntat dels ciutadans de Catalunya, ha definit de forma àmpliament majoritària Catalunya com una nació. La Constitució espanyola, en el seu article 2, reconeix la realitat nacional de Catalunya com una nacionalitat.
Estem totalment d'acord. Fixa-s'hi. És el Parlament de Catalunya que recull i afirma el Parlament de Catalunya. Perdó,
i qui ho vota, això?
Senyor Mas, mira que era fàcil.
Qui ho vota?
Fins i tot en el preàmbul. Miri que era fàcil. Catalunya és una nació.
No, però vostè no.
Això ho entén...
Per vostè, comunitat nacional.
No, perdoni.
O entitat nacional.
Senyor Mas,
un moment,
sisplau.
Senyor Puigcercós, segons vostè, aquest preàmbul diu o no diu que Catalunya és una nació?
No, diu que el Parlament de Catalunya afirma. I fixa-s'hi que fa bona aquella frase tan terrible del Partit Popular quan deia que l'Estatut de Catalunya era un caprici de la classe política catalana, que teníem un capritxo i que ens avorríem al Parlament de Catalunya i que vam fer això. És al final, és que no ho diu, no ho diu, és a dir, d'una forma contundent i clara. I mira que era senzill, subjecte i predicat. I després, deixi'm dir-li una cosa. Miri, nosaltres ja ens mullem, i li explicaré ben clar. Estic convençut que si Esquerra Republicana hagués dit que sí d'entrada, de forma acrítica i sense valorar els papers com han fet d'altres, sap què hagués passat? L'esquilada que els haguessin fet a vostès a la ponència i a tots plegats, que ha estat terrible. Perquè vostè sap perfectament com ha anat tot plegat, perdoni. En aquests moments tenen parts importants que encara no s'han posat ni d'acord. I li recordaré perfectament, tant que li agrada això de nacional, quan va haver-hi dels símbols nacionals de Catalunya, que vostès al final van acabar canviant d'opció. Van deixar de trencar l'acord amb el PSOE i van acabar votant en nosaltres en contra perquè romangués l'article 8 quan parla de símbols nacionals. Però fixa-s'hi que el que estic dient és que si nosaltres haguéssim entrat, el que està mantinguent pressió és que ara siguem fora. Ja ens hem mullat, ja. El més còmode per Esquerra Republicana, li asseguro, era entrar, dir un sí a crític i aquí s'ha acabat el
problema. Per tant, per Esquerra Republicana... Sisplau, senyor Puigcercós.
Senyor Bassas,
sisplau.
Hem optat pel camí més difícil, que és aguantar des de fora, perquè crec sincerament que s'ha tancat en fals i que molta ciutadania ho veu. La gent té la percepció que aquest estatut tal com ha quedat és poc ambiciós, que ja que ens hi hem posat havien d'haver fet un pas més endavant.
Sisplau. Per tant, en conseqüència, aquest preàmbul per vostès és insuficient perquè no reconeix adequadament la realitat nacional de Catalunya.
No diu que Catalunya sigui una nació.
I a mi em sorprèn molt que després de manifestacions tan públiques amb entrevistes del propi senyor Puigcercós, que ja es conformava amb comunitat nacional o entitat nacional, ara resulti que això és el gran problema. No? Però segon, encara em sorprèn més... És un mes, d'acord. Encara em sorprèn més una altra cosa. Que un independentista menys tingui i menys valori una decisió del Parlament de Catalunya reconeguda per les Corts Espanyoles, això sí que ja no ho entenc, senyor Puigcercós. Vostè sap què pagarien els bascos en aquest moment? Vostè sap què pagarien els bascos perquè les Corts Espanyoles reconeguessin votacions fetes en el Parlament Basc? Doncs, escolti'm, això és el que les Corts Espanyoles, per primer cop en anys i panys, reconeixeran. I sap què diu el punt i seguit que ha dit el senyor Bassas? Que aquesta realitat nacional, i això ho votaran les Corts Espanyoles, en termes constitucionals equival a nacionalitat. És a dir, nacionalitat i nació són la mateixa cosa. I això era així, i vostè ho sap molt bé. A l'any 78, en la Constitució Espanyola, es va posar nacionalitat per què? Perquè no es van atrevir a posar nació. No es van atrevir en aquell moment. Però tothom sabia que posant nacionalitat, de fet, ens estàvem referint a la nació. Perquè no pot tenir nacionalitat qui no és una nació. Com no pot tenir personalitat qui no és una persona. Per tant, escolti'm, perdoni'm una cosa. Que el Parlament espanyol, amb una votació, més enllà de l'Estatut, fins i tot, si vostè vol, amb una votació solemne, com es produirà en les properes setmanes, reconegui una decisió solemne del Parlament de Catalunya, dient-nos a nosaltres mateixos que som una nació, i dient que aquest concepte de realitat nacional s'equipara a nacionalitat en termes constitucionals, aquest és un pas endavant innegable. Ara, vostès, com que es tracta de menys tenir-ho tot i de menys valorar-ho tot i de voler-ho tot absolutament sense aconseguir mai res, doncs, evidentment, sempre pot tornar tot insuficient. Però, escolti'm, però jo li torno a dir, si no haguéssim lluitat nosaltres per això, avui estaríem en comunitat nacional o entitat nacional.
Els demano que fem una cosa, contesti senyor Puigcercós, sí. Després llenço la pregunta que tancarà el debat.
Miri, això del tot i res a mi fa molta gràcia, perquè li diré d'una altra manera. En matèria de finançament, vostès no han aconseguit res. Si vostè, el que va aconseguir vostè després de 7 hores a Moncloa, el senyor Chávez, president de la Junta d'Andalusia, ho va explicar en un esmorzar. Ah, sí? L'únic que va aconseguir era un increment del 8%. I si m'està dient que amb el tema nació equivale a nacionalitat, escolti, article 1, tenim el mateix que tindrà l'Estatut d'Andalusia, que som una nacionalitat. I li diré d'una altra manera. És més, fins i tot ahir, quan repassàvem el preàmbul, i vostè hi era, fins i tot l'Estatut del País Valencià, que el Partit Popular anomena Comunitat Valenciana, fins i tot, en el seu preàmbul, hi ha aspectes molt més ambiciosos. En el nostre preàmbul, la llengua pròpia i la cultura apareixen d'una forma també transfigurada. I el tema nació, jo crec que els ciutadans és molt senzill. Som una nació. Això és el que va dir solemnament el Parlament de Catalunya. I això no surt ni en l'articulat, ni en el preàmbul surt d'aquesta forma el·líptica. Perdoni,
com a líptica,
que fa bo, sí, directe, home, diu que el Parlament
directe,
de Catalunya afirma
directe,
i que una majoria de la gent... Escolti,
no, una
vostè,
majoria no, perdoni, no digui mentides ara, vostè.
Sí, sí,
no,
la
forma
ciutadania,
àmpliament majoritària.
No, això és el Parlament.
Àmpliament majoritària. Vostè s'imagina...
Perdoni, senyor Bassas, llegeixi. Sí.
Recollint el sentiment i la voluntat de la ciutadania de Catalunya.
De la ciutadania, sí, no de la majoria, que és el que volia el
president. Deixa'm dir una cosa, sap qui va treure una part important de la ciutadania, aquesta part abans de ciutadania, sap qui ho va treure? Servidor. En l'última reunió de quadripartit, perquè em semblava tan indigne de dir alguns ciutadans, i la senyora Manuela de Madre davant meu va retatxar i va fer un document que després
si
hi havia,
vostè...
sí, hi havia els dos famosos documents que circulaven, sí. Un corregit i un altre, però és igual. Això no són...
Hem d'acabar.
Miri, acabo, 19, 19 de gener.
Deixi'm dir una cosa final.
No, li donaré un altre paper.
Sí, no, eren els dos papers que vostès van fer circular després de la premsa.
No, nosaltres
que
no.
Un explicava
el Partit Socialista.
La primera proposta del Partit Socialista i la segona. Però quan es va modificar aquest paper, senyor Mas, que jo ja dic, vostè no, allí, que hi havia els quatre partits catalans davant del PSOE, els hi van dir que nosaltres no hi estàvem d'acord, però era una qüestió de dignitat.
Ah, sí, esclar, que no hi estaven d'acord, però no van treure res a canvi, per
perdoni,
això.
Perdoni, miri, això del tot o res, li torno a dir, això no val.
Ah, no?
No, perquè li torno a dir, en finançament, el que vostè ha aconseguit és el que va donar el PSOE.
Sisplau,
i el que
no,
va dir
no tornem sobre coses que hi hem tornat.
És dir, no calia fer un estatut per arribar a aquest punt.
Deixi'm que els faci una pregunta per acabar,
senyors. Hauríem pogut fer una ampliació més a Cistella amb una lofca.
Senyor Puigcercós, senyor Mas,
senyor Puigcercós,
els demano, sisplau, que m'atenguin.
M'agradaria,
dic per no tornar sobre qüestions que, sens dubte, han estat debatudes, m'agradaria llançar una última pregunta, pensant també en els oients a qui ens adreçàvem en qualitat, no només d'oients, sinó també de votants. Sobretot en el pròxim referèndum de l'Estatut, sentint-los, vostès que militen en partits que estan en un camp semblant, és el camp del nacionalisme, amb els interessos propis de cada partit, potser sentint-los, alguns oients deuen pensar, si vostès dos, singularment vostès dos, en general els quatre partits que van donar suport a l'Estatut de la Ciutadella, haguessin anat junts en aquesta negociació, tot això que estan discutint ara no s'estaria discutint. Qui ha frustrat aquesta unitat?
Jo crec que no ha d'haver-hi una unitat perquè sí. Jo crec que Convergència té els seus objectius, Esquerra Republicana té els objectius, jo crec que hi ha un mínim comú denominador que podem compartir. Jo crec que la defensa de la identitat i la defensa de més poder per Catalunya ho podem compartir. El que passa és que després hi ha aspectes ideològics. Nosaltres, quan exigim, treballem per un model de finançament molt més ambiciós, és perquè, senzillament, som un partit d'esquerra i considerem que avui a Catalunya hi ha greus problemes socials, hi ha problemes d'exclusió, hi ha problemes a la sanitat i a l'educació.
Però a l'hora de no ser
un altre partit,
a l'hora de no ser un estatut no podien anar junts?
Deixi'm acabar. No, jo crec que sí, la nostra voluntat. Si l'he dit al senyor Mas, jo li vaig fer un oferiment d'aguantar fins al final l'acord del 30 de setembre, setmanes abans, i li vaig dir, escolta, senyor Mas, perquè la vida canvia i en política tot es mou. I si cal,
senyor
i si que deixi'm acabar, senyor Mas. I si,
senyor
perdoni, senyor Mas.
Senyor
un moment, si fos, senyor Mas.
Em deixa acabar. Sí, i li vaig dir, miri, i si hi ha canvis, ens avisem. Si hi ha canvis, ens avisem. Vam quedar així, senyor Mas. Dic, aguantem fins al final. Jo dono la paraula que Esquerra Republicana aguantarà fins al final l'acord del 30 de setembre. Ja no va trucar. Jo esperava la seva trucada per dir, escolti, hi ha hagut canvi, estem aquí, i aquí ha canviat, senyor Mas. És la seva paraula contra la meva, ja ho sé, evidentment.
Esclar que serà la seva contra la meva.
Sí, sí, però vostè ho sap perfectament.
No, home, no, no ho sé perfectament. No, no, perdoni, vostè sap perfectament que ara està enganyant.
Vostè sap perfectament que ens vam posar d'acord a aguantar fins al 30 de setembre.
No és veritat, ens vam posar d'acord, perdoni, senyor Puigcercós.
I li diré perquè no va aguantar.
Acabi, sisplau, senyor Puigcercós.
I li diré perquè no va aguantar, perquè aquí hi ha dues realitats.
Senyor Setciències, digui'm perquè no vam aguantar.
Jo no li he faltat el respecte, senyor Mas.
No, jo no li estic faltant el respecte, però
però és la seva actitud, sempre ho ha
tot,
fet.
No? Digui, miri, digui'm.
Li diré ben clar, perquè aquí hi ha dues realitats, la de dalt i la de baix. I la de baix són aquests problemes que jo he descrit, socials. Per això volem un sistema de finançament que acabi amb el dèficit fiscal i doni una oportunitat sí. a Catalunya. Hi ha la Catalunya de dalt, que té altres tipus d'interessos. I vostè ho sap perfectament, perquè miri, va celebrar molts sopars amb grans empresaris d'aquest país i grans executius d'aquest país, i vostè va agafar un compromís molt clar, que això es havia de tancar com fos. A darrere queden els problemes de la gent del carrer. I aquest és el problema que tenim en el finançament. I hem perdut una gran oportunitat.
Vostè és tan savi, senyor Puigcercós, que fins i tot sap el que passa en els sopars que vostè no hi és. A més de desvetllar converses que tenim vostè i jo, i que a més vostè està faltant a la veritat, perquè no vam quedar d'aquesta manera, jo li vaig fer una pregunta a vostè. I efectivament em va contestar que sí, posats a desvetllar converses
privades. Que aguantaria fins al final.
Perdoni, jo li vaig fer una pregunta concreta que vostè recordarà molt bé, que era... Esquerra Republicana, perquè nosaltres no ens en fiàvem en aquell moment, està disposada, si l'Estatut que surt finalment de Madrid és un Estatut realment dolent, a retirar l'Estatut? O vostès prioritzaran per sobre de tot el tripartit? Aquesta és la pregunta que jo li vaig fer. I vostè sap que em va contestar que estaven disposats, si calia, a retirar l'Estatut si no era un bon Estatut. Jo li dic, amb la consciència plena, i a més amb la mà al cor, vostès... realment pensen que aquest estatut és tan dolent com perquè no el tinguem sent, com estem dient nosaltres, un estatut molt millor que no pas el que teníem? Vostès allà amb la seva consciència, quan s'hagin d'enfrontar amb els problemes socials d'aquest país, quan hagin de treballar, com vostès diuen, per la classe treballadora, per la sanitat, per l'educació, mirin els ulls de la gent d'aquest país que tenen aquestes necessitats i diguin-los que durant molts anys no podrem millorar d'una forma substancial el nostre esquema de finançament. Sap per què? Perquè no tindrem una altra oportunitat si ara rebutgem aquest estatut. Perquè aquest estatut, en matèria de finançament, ens dona unes regles noves de joc que, si el govern de la Generalitat s'espavila en el moment de la negociació com s'ha d'espavilar, poden ser unes regles molt millors. Miri, aquesta és la consciència que vostè ha de tenir de cara al país.
Precisament.
Aquesta i no una altra.
Perdoni,
una altra cosa.
Sap
què va passar en aquest sopar amb els empresaris? Perquè jo sí que hi era i vostè no.
No, efectivament.
Sap què va passar? Vol que li expliqui? M'empipa haver de desvetllar converses privades, Però sap què va passar? Que dels 10 o 12 que n'hi havien 8 o 10, i no l'enganyo, 8 o 10, i li puc donar noms en privat, que em deien que si calia retirar l'Estatut i dir que no passava absolutament res. I dos o tres que em deien que calia fer un màxim esforç per apurar la negociació i arribar a pactar. Per tant, en aquell sopar, és clar, és que vostè aquí explica sopars privats meus, doncs, això sí que és mala educació, no? Doncs miri, va passar això. Va passar exactament això. Per tant, deu tenir vostè algun confident que l'enganya o que li explica les coses malament. O vostè mateix que s'autoenganya, perquè es vol autoenganyar, no?
Estem arribant al final d'aquest debat. Com que l'ha obert vostè, senyor Puigcercós, tancarà el senyor Mas. Per tant, aquest serà el seu últim torn. Deixi'm, sisplau, que li demani que miri de contestar la pregunta en la seva última intervenció de si encara hi ha marge perquè Esquerra acabi dient que sí a aquest estatut.
Bé, nosaltres voldríem dir que sí a aquest estatut. Queda claríssim. Nosaltres hem treballat molt per aquest estatut. Tant com el que més... I portem anys demanant un sistema de finançament just que acabi amb el dèficit fiscal i que Catalunya tingui una capacitat de negociació forta. Malauradament, hem perdut una oportunitat. No neguem que hi hagi avenços en competències. Bona part d'aquests avenços porten la marca d'Esquerra Republicana. Hem treballat com el que més. I a la ponència i les propostes que hem fet, un 70% d'aquest estatut ha estat obra directa o col·laborant d'Esquerra Republicana. Per tant, no li han de negar avenços a aquest estatut. Però la columna vertebral de l'estatut és el finançament, que és el que ens ha de permetre fer un pas endavant, no només en política social, en matèria d'empresa. I això ha quedat tocat. I quan, en definitiva, diu el senyor Mas, miri els ulls a la gent del carrer, doncs no sabem què dir-los. Perquè quan vegin que dintre d'un any torna a passar el que va passar l'any 93, torna a passar el que va passar l'any 96, i no ho diu Esquerra Republicana, ho diu l'expresident Pujol,
No és veritat.
Ho diu textualment, que s'haurà de canviar...
No
perdoni,
és veritat.
Senyor Mas, deixi'm
no
acabar.
No és veritat.
Que diu que dintre d'un any...
No digui coses que
deixi'm
no són certes.
Deixi'm acabar, senyor Mas. No, no, és que, esclar, dintre d'un any o dos...
Diu parli del senyor Carot, però no del senyor Pujol.
Perdoni,
el senyor Pujol
citat,
és de Convergència i jo sé perfectament
vostè,
el que pensa.
Senyor Mas, vostè fins i tot aquí ha citat el senyor Castells, que no és ni del seu partit ni del meu.
Home, és el conseller d'Economia del
sí,
home,
de la i el senyor Pujol és l'expresident de la Generalitat.
Home,
fixi-s'hi, el senyor Pujol diu que aquest model ha de durar un o dos anys.
No és
ho
veritat.
Ho va dir en el seu moment.
No és
vostès
veritat.
Mateixos han dit que això seria per una generació. Una vegada fet el pacte perquè els hi va agafar vertigen. Perquè se'n donava en compte que al no aguantar la pressió, perquè no l'han aguantada, han fet un mal acord que ens hipoteca durant molt temps. No vol dir que anem pitjor. Pitjor no anirem, és evident. Ara, l'Estat seguirà tenint la paella pel mànec. I Catalunya no podrà negociar de tu a tu. I aquest és el problema que tindrem. I imagini's, ara, una majoria relativa. Quan vingui una majoria absoluta, que per això fèiem l'Estatut, per evitar que quan hi hagi una majoria absoluta del PSOE o del Partit Popular, Catalunya no estigui a expenses del que pugui passar. I això no ho hem aconseguit. Aquest és el problema, senyor Mas. No n'hi ha cap altre. Això no ho hem aconseguit. I repeteixo i acabo. És vostè qui en el seu moment va dir que volia un concert econòmic i que si no hi havia una proposta de finançament ambiciosa, el retiraria. És vostè qui, en definitiva, no és coherent.
No és
gràcies,
veritat.
Senyor Puigcercós. Senyor Puigcercós, és l'últim torn.
Miri, l'últim
acabi,
torn. Primer, jo estic aquí perquè, quan el vaig trucar a vostè, havia de respondre a les acusacions del senyor Puigcercós dient que som uns mentiders. No? Bé, miri, escolti'm, després d'avui ha quedat demostrada una cosa.
Que sí,
que no, home, fantàstic, escolti'm, doncs miri, ni tan sols ha servit per això, perquè vostè prengui una mica de consciència dels seus propis errors,
no,
una cosa
no,
que ja és greu, no?
Vostès van fer un error.
Vostè, senyor Puigcercós, en el concert econòmic hi havien renunciat d'entrada. D'entrada. Perquè quan van pactar amb el Partit Socialista a Catalunya, no a Madrid, no, a Catalunya, amb el tripartit, van fer un model de finançament que vostè sap perfectament que no aguantava. La més mínima prova de qualsevol expert o de qualsevol ciutadà que hi entengui una mica. I sap què ha passat? I aquest és el seu problema. Sap què ha passat? Que la negociació feta per un altre partit nacionalista com Convergència, que va ser cridat a fer aquesta negociació com a primera força en el Parlament de Catalunya, aquesta negociació ha superat les expectatives que vostès havien pactat a Catalunya. Fixi's que és gros això. Convergència i Unió treu més del socialisme espanyol que vostès del socialisme català quan pacten aquí amb ells. És molt gros, això, eh? Perdoni'm. I l'última cosa. Jo li torno a dir el mateix. Vostès que han fet el tripartit, que van treure en Zapatero en el balcó de la Generalitat, que han fet aquesta aposta i que ens havien dit que aquesta era la gran oportunitat històrica, el que no pot ser és que només es dediquin a criticar el que fan els altres. El que han de fer vostès, a part de fer declaracions i de fer debats i d'explicar coses que no són veritat moltes vegades, i d'acusar contínuament a Convergència i Unió de tots els mals, que no sé si és la missió d'Esquerra Republicana aquesta. Deu ser una altra, no? Perquè vostès han convertit tot aquest tema de l'Estatut en una lluita acarnissada i aferrissada contra Convergència
no
i Unió.
Veritat,
quan sí, home, sí. Quan resulta, perquè vostès amb el Partit Socialista no s'hi fiquen mai.
Com que no?
No s'hi fiquen mai. Tot és culpa de Convergència i Unió. Sap qui fa els retalls? Sap qui va fer les esmenes? Vostè ho sap perquè està a Madrid. Qui va fer les esmenes contra l'Estatut del 30 de setembre? Les va fer Convergència i Unió? Les va fer Esquerra Republicana?
Les va fer el Partit Socialista Obrer
Espanyol. El Partit Socialista, no, perdoni, el Partit Socialista Obrer Espanyol i el Partit Socialista de Catalunya,
no.
Junts. Sí, perquè a Madrid estan junts. No, no, perdoni, les coses són així. Per tant, escolti'm, els seus socis, aquells que vostès van posar a la Generalitat, aquells que vostès van determinar que havien de dirigir la política catalana són els que estan fent aquests retalls. Perquè per nosaltres, per Convergència i Unió, i estic segur que també per vostès, si ho haguéssim pogut aconseguir tot, oli amb un llum. El que passa és que a la vida real, senyor Puigcercós, no en els núvols, que vostè està moltes vegades, en la vida real, no en l'utopia que vostè està delat, a la vida real, senyor Puigcercós, en el terreny de la veritat, t'has de mullar amb una negociació.
I, en un moment,
i sempre que hi ha una negociació,
jo no tinc inconvenient
de donar-me
el torn de paraula, però tornarà a acabar el senyor Mas. De manera que
només,
sí.
Només li vull dir una cosa, senyor Mas, molt clara. Ha quedat clar que no hem canviat de model de finançament, que és la tesi que sostenia Esquerra Republicana, que era l'acord del tripartit. La Generalitat no recaptarà tots els impostos i no tindrà capacitat de negociació amb el govern de l'Estat, primera. Segona, ha de quedar clar que l'esforç d'Esquerra Republicana de Catalunya per portar un partit com el Partit Socialista, que vostè ho sap perfectament, perquè vostès i nosaltres sols no aprovàvem l'Estatut, ho sap perfectament, que es necessiten dos terços, expliqui això a la ciutadania, es necessiten dos terços al Parlament de Catalunya i un partit que durant molt temps havia sigut refractari a reformes de finançament i a reformes d'Estatut és Esquerra Republicana de Catalunya qui el va aportar a aquestes posicions. I això no ho pot negar. Això no m'ho pot negar. Durant 23 anys vostès haguessin pogut fer un estatut i no el van fer. Per què? Perquè sabia que no comptaven amb una majoria clara per fer-lo. Ara l'hem pogut fer, però això, home, perdoni, però això és un esforç d'Esquerra Republicana de Catalunya, no m'ho negarà. Si nega això, ja no podem
no
parlar
nego,
de res més.
Sí, senyor Puigcercós, no li nego.
Acabo
i una cosa final.
Cos.
Ha quedat clar que estem malmetent una oportunitat important, que el món no s'acaba. I els mots com catastrofista, molt negatiu, no els he fet servir jo, els ha fet servir vostè. Jo no l'he fet servir. Jo dic, escolti, s'ha perdut una gran oportunitat. I un té la sensació que quan es fa aquest discurs del tot o res, de l'utopia o del realisme, no és exactament així. Perquè la prova és que vostè, l'acord de finançament que ha aconseguit, és el mateix que tindrà el senyor Chávez per Andalusia, que ho va despatxar amb un esmorzar. Aquesta és la meva conclusió. Sí, podrà haver-hi algun matís, però ja li asseguro jo, que no anirà gaire més enllà, perquè al final, com hem resat molt bé, l'article 208 de l'acord que vostè va fer a Moncloa, punt 3, la darrera línia diu els nivells els fixarà l'Estat. No hem
això
canviat
ja
de model.
Hem d'acabar el debat,
senyor Mas,
sisplau,
i em pesa no haver canviat de model.
Ja
i estic segur que vostè, en el fons, sap perfectament que és un error no haver canviat de model.
Gràcies, el demano, sisplau,
miri,
jo... que no s'interpel·li més
sí,
i que digui
no,
el que hagi de dir, miri, senyor Mas, i acabem el debat.
Simplement una cosa, no? Hi ha una cosa que és evident, que és que dels quatre partits que vam donar suport a l'Estatut de Catalunya, ara n'hi ha tres que diuen que aquí hi ha un canvi de model, i el propi govern de la Generalitat també ho diu, i vostès són els únics que no ho diuen. Per tant, senyor Puigcercós, qui té el problema?
Perdoni,
potser el problema el tenen vostès.
La gent té el problema.
Potser el problema el tenen vostès. Perquè resulta que podent estar en aquest acord, per la raó que sigui, ja m'hi he referit abans, vostès ara se'n despengen. Per tant, escolti'm, la majoria està on està en aquest moment. I ja és greu que aquesta majoria s'estigui conformant amb l'oposició i no amb els propis membres del tripartit. Segona cosa, hi ha un problema de coherència interna en aquest moment gravíssim. Vostès han de prendre una decisió ràpida, perquè si ni els temes que vostè defineix com a columna vertebral dintre del propi tripartit estan d'acord entre vostès, com volen que funcioni aquest país? Com vol que la gent que ens està escoltant pugui confiar en aquest tripartit i en aquest govern de la Generalitat si vostès no s'entenen internament en els temes fonamentals del país? Això és una disbauxa i un desgavell monumental. Ara, és clar, mentre dura, doncs dura, no? I última cosa. Vostè em diu, i li reconec, miri, acabaré d'una manera que em sembla que li agradarà, no? Vostè em diu, i li reconec, que Esquerra Republicana ha tingut en part el mèrit d'empènyer el Partit Socialista cap a l'acord de l'Estatut. No li dic que no, a Catalunya, no? Però admeti'm una cosa a canvi. Oi que s'havia de pactar amb el Partit Socialista de Catalunya per treure un estatut del Parlament? Sí. No s'havia de pactar amb el PSOE per treure un estatut de les Corts Espanyoles? O amb qui l'havíem de treure?
Efectivament.
Amb els portuguesos o amb els italians?
Senyor Mas, no frivolitzis.
No, si no frivolitzis. Si s'havia de pactar amb el PSOE.
Senyor Mas, evidentment,
perdoni,
però no així.
Home, no acabava jo, senyor Mas. Sí. Ja no l'interpel·lo, simplement li dic que li diré una cosa que em sembla clara. Si vostè està d'acord amb això, aleshores sigui conseqüent i utilitzi la força que vostè té, que en té molta més que nosaltres, perquè vostè té les claus del govern d'aquí i les majories de l'estabilitat a Madrid, utilitzi aquestes claus que vostès presumien que tenien per millorar aquest acord.
10:39, agraïm moltíssim que tant Joan Puigcercós com Artur Mas hagin acceptat el camp que suposa Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya, per haver vingut a debatre una qüestió tan sensible. Gràcies, senyor Mas. Fins una pròxima ocasió. Bon dia. Gràcies també, senyor Puigcercós. Fins aquí
gràcies
el debat.
Gràcies a vostès.